Salutacions, benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV. És dijous 28 d'octubre i obrim amb la informació política local. Comencem.
El Partit dels Socialistes de Catalunya ha acusat l'equip de govern d'amagar informació als veïns en la tramitació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM. Segons els socialistes, tot i que la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, la CUTE, ha aprovat el POUM, l'equip de govern ha comès irregularitats importants a l'amagar informacions als veïns durant el període d'exposició pública, que va evitar en el seu moment la presentació d'al·legacions. A més de diferir dels criteris que han portat a la CUTE a aprovar el POUM, els socialistes caleros pensen que haver pres decisions com l'enderroc de les escoles velles o posar en marxa projectes de construcció d'habitatges a Tres Cales o Marina Sant Jordi en espais destinats a equipaments socials van evitar el dret dels ciutadans a presentar al·legacions. Antonio Espuny.
Una cosa és el que pot votar un partit d'un ajuntament que pot tindre una sèrie de criteris urbanístic sobre el poble i aquests criteris nosaltres ja els vam ficar damunt de la taula i per això vam presentar al·legacions. I l'altra cosa és que el que la CUT ha aprovat és una proposta que l'Ajuntament de la Ametlla de Mar li ha semblat després de les negociacions i modificacions reiterades del pla, perquè pensem que no és el pla general que va presentar Convergència la primera vegada a la CUTE, sinó que és un pla general modificat a instàncies d'urbanisme. Llavors, a partir d'aquí, la CUTE, ja que l'Ajuntament d'alguna manera ha fet el que la CUTE li ha manat, doncs ho ha aprovat. Que això ens agrada al Partit Socialista de l'Ametlla de Mar? Ja ho hem explicat moltes vegades, que ens sembla que es queda curt en molts espais, es queda curt en quant a protecció de la costa en molts espais. Aquí hem explicat el perquè de tots els sectors i què és el que pensàvem, i que per l'altra banda s'havien comès una sèrie, entenem nosaltres, d'irregularitats, de falta d'informació, sobretot als veïns, amagant informació en el període d'informació pública, i apareixen les noves propostes ja quan els veïns ja no podien presentar al·legacions a l'aprovació provisional.
Amb tot, es van congratular, tot i haver votat en contra del POUM, de que s'hagi acabat el tràmit i que els ciutadans ja tinguin una normativa a la que acudir. Insistint en la gestió urbanística de l'equip de govern, el PSC va criticar l'actuació de l'Ajuntament a la urbanització Roques Daurades, on, segons els socialistes, es van prendre decisions sense comptar els veïns, a més de posar en qüestió les converses mantingudes amb l'anterior Junta de l'Entitat de Conservació, la qual des del passat estiu ja compta amb nous membres. Segons el PSC, l'equip de govern va començar les obres durant l'estiu, causant molèsties als veïns quan el propi Ajuntament ha aprovat fa pocs anys una normativa que limita les obres i les molèsties als veïns durant l'estiu. Pel PSC, el que és més greu és que van començar les obres abans d'aprovar el projecte d'urbanització.
Les presses, i l'he dit abans, són males conselleres, i quan els vam dir aneu a poc i feu-ho bé, ens van dir que no. Ens van dir que ells anaven a la velocitat i que feien el que els semblava. Però ara, clar, l'altre dia resulta que veiem que per comissió de govern s'aprova inicialment, ojo, s'aprova inicialment el projecte d'urbanització de Roques Daurades. Ens vam quedar i li vam preguntar al ple, bueno, què és el que ha passat aquí, perquè s'ha aprovat inicialment el projecte d'urbanització de Roques Daurades, el projecte d'urbanització de Tres Cales segona fase, que també estan passant quotes, i el projecte d'urbanització de sector Sant Jordi, sector Castells, el que està a l'altre costat de Barranc. Però si això pràcticament ja està enllestit, diu no, diu, és que, torno a repetir, vull pensar que no és fet per amb cap mala intenció, no? Diu no, diu, és que aquestes tramitacions no les pot aprovar l'organisme que les va aprovar, sinó que tenen que ser aprovades per l'Ajuntament. I en aquest cas s'aproven inicialment per la Comissió de Govern.
Fa poques setmanes Convergència i Unió va qualificar de curs de mires els partits que posen en qüestió la viabilitat econòmica d'equipaments com la piscina coberta o l'aparcament soterrani, donat que eren infraestructures fetes amb la previsió de donar servei i resultats, no a curt, sinó a mitjà i llarg plaç. Segons els socialistes, amb l'aparcament no estan d'acord ni amb la necessitat actual ni amb la ubicació, però amb la piscina, el finançament d'aquest servei no es posaria en qüestió si s'hagués construït amb els diners del cànon de l'aigua, com es va proposar pels socialistes.
Nosaltres el que sempre hem dit, el que sempre li hem dit, i això ho vam dir farà 6 o 7 anys, quan van rebre els 6 milions d'euros de l'aigua, vam dir, senyors, ara vostès, i vam presentar unes mocions que anaven en aquesta direcció, i vam dir, senyors, presentem una moció dient-li que tots aquests diners, tots aquests diners se'n vagin inversions. I una de les inversions que vostès poden fer, i que l'Ajuntament, ja que ho hem de pagar al poble, perquè l'hem de pagar al poble, és perquè sabíem que aquests diners els hauríem de tornar a través del rebut de l'aigua, com estem fent, facin una obra que la gent del poble la pugui disfrutar. Facin la piscina, home, facin una piscina municipal. La pagarem i no tindrem que pagar, com ara paguem, unes determinades quotes, perquè les quotes d'alguna manera també han d'intentar cobrir el cost de la piscina perquè se deu a l'empresa adjudicatària. Per tant, en aquest cas, nosaltres el que demanem no és no fer una piscina, sinó el sistema de finançament que han fet a la piscina.
El PSC també va criticar la posada en marxa de la residència per a la gent gran i centre de dia, donat que ells preferien que aquest espai anés destinat a equipaments complementaris a les escoles. I van avisar del perill que, si no hi ha cap empresa disposada a gestionar la residència, hagi de ser l'Ajuntament que se n'acabi fent càrrec d'assumir la despesa, que van valorar en més de 600.000 euros l'any.
Aquest dimarts 27 d'octubre es va celebrar la tercera jornada de la Tonyina Roja del Mediterrani a l'Ametlla de Mar, amb el títol Investigació per a la Sostenibilitat. Andreu Martí, alcalde de la població, va ser l'encarregat de donar la benvinguda als presents, defensant la pesca d'encerclament de la tonyina davant als constants atacs des del madrabès andalusos i convidant-los a fer una feina de gestió i comercialització com la que es fa aquí. Va inaugurar la jornada Mercedes Alonso, sotsdirectora general d'Acords i Organitzacions Internacionals Pesqueres. Després van seguir les diferents ponències, com ara el projecte d'investigació de la tonyina roja AICAT, la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica, que va anar a càrrec d'Antonio Di Natale, coordinador del programa d'investigació d'aquest organisme. Segons Di Natale, els últims estudis científics duts a terme per la institució demostren que s'ha produït un increment d'exemplars reproductius i també de la seva talla. Aquests estudis daten de 2008, però a la propera reunió d'ICAT, que té lloc del 17 al 27 de novembre a París, s'espera que siguin molt millors pel que fa als resultats del pla de gestió de la tonyina, fruit d'una important col·laboració de tots els sectors implicats. Di Natale va afegir que si es manté la quota actual de captures en 13.500 tones, la previsió fins al 2022 sobre l'increment de la biomassa quasi en un 60% es complirà. Sobre les propostes de creació de santuaris i les moratòries, aquesta és la seva opinió.
Creo que los santuarios para especies pelágicas que tengan larvas que se muevan en todo el Mediterráneo, que cada año cambian la área de máxima concentración de los reproductores, tengan algún sentido. Puede ser bueno para la imagen, pero no cuenta nada para la conservación del atún. Para la conservación del atún, la cosa que se pide es una gestión seria, una gestión responsable de todo el sector y también una mejoración de los modelos para comprender qué pasa en el mar. Y moratoria. La moratoria es necesaria cuando hay índices que muestran que hay un recurso que tiene un peligro de desaparición. En este momento esto no ocurre. Me parece muy claro de todo el trabajo que se había hecho en el Comité Científico de la ICAT, con todos los científicos de todos los países que habían trabajado para un montón de meses, increíble, este año. Yo creo que ese es un resultado importante.
Juan Serrano, director general del Grup Bàrfego i president de l'Associació de Pesca, Comerç i Consum Responsable de Tonyina Roja, que va presentar de manera oficial durant la jornada i de la que formen part 50 membres, la meitat d'ells catalans i que factura 80 milions d'euros a l'any, va reclamar a la comissària europea de pesca, Maria Damanaki, que defensi la decisió que es va prendre aquest dimarts al Consell de Ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea sobre el manteniment de la quota europea de 13.500 tones per als pròxims dos anys en la pròxima reunió de l'ICAT, en contra del que proposava ella mateixa amb el suport de Suècia i el Regne Unit.
Liderados por el ministro francés, ¿vale? Una serie de países como España, Portugal, Chipre, Grecia, Italia, ¿vale? Le han dicho a la señora Damanaki que hay que seguir el status quo, las recomendaciones del comité científico, que si el comité científico dice que con 13.500 toneladas de TAC podemos cumplir el convenio ICAT, que dice que para el 2022 con un 60% de posibilidades tenemos que estar en el rendimiento máximo. Y acabamos de escucharle en este momento al coordinador de todo el programa y está diciendo que está la tomando bien, ¿por qué ella anda diciendo por ahí que la toma está mal? Entonces creo que le han dado instrucciones muy directas por mayoría de que tiene que defender en ICAT evidentemente el mantenimiento de las cuotas y el mantenimiento de la situación actual.
Segons Serrano, Damanaki només escolta els mediambientalistes i les seves tesis sobre la incertesa de l'espècie. Aurora de Blas, subdirectora general d'Economia Pesquera, en la seva ponència sobre informació al consumidor, traçabilitat, va parlar que un consumidor ben informat també contribueix a la bona gestió de l'espècie si consumeix productes legals i sostenibles. Va dir que els resultats són bons, però que encara s'ha de continuar treballant en la mateixa línia. Un altre ponent, Francesc Alemany, investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia de Balears, en la seva ponència Investigació sobre l'ecologia larvària a les Balears, va explicar que molts cops es produeixen errors en els processos d'avaluació dels paràmetres biològics de les pesqueries perquè s'apliquen metodologies insuficients i reduccionistes i que s'hauria de comptar amb els elements climàtics del moment, com poden ser els temporals i la temperatura de l'aigua. Per exemple, els primers 15 dies de la larva de la tonyina són fonamentals per salvar els alevins i que es converteixen en juvenils. El senador d'Esquerra del grup de l'Entesa Catalana de Progrés, Pere Muñoz, ha cridat a la responsabilitat a Convergència i Socialistes davant la disputa que mantenen sobre el bloqueig de l'autovia A7, tot reclamant-los, apel·lant al futur de les comunicacions i l'economia de les Terres de l'Ebre que desbloquegin la situació des del diàleg i la voluntat política. És greu que, per interessos i disputes en clau local entre socialistes i convergents, Madrid tingui l'excusa perfecta per mantenir bloquejada l'A7 mentre des de Tarragona a l'Hospitalet ja hi circulen els cotxes, ha declarat. Els republicans reclamen modificacions tècniques per evitar l'impacte del traçat sobre el nucli de Font de Quinto, a Tortosa. Els dos atracadors que van acabar matant la treballadora del Banco Santander de Cambrils van accedir a l'entitat bancària a les 8:44 minuts del dia 25, tal com ha quedat enregistrat en el rellotge de la càmera de seguretat del local. Les noves imatges a les que ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies mostren els presumptes homicides accedint a l'entitat bancària. El més alt apareix vestit amb americana negra, perruca i barba, possiblement postisses. El més baix porta una caçadora i amaga el rostre amb unes ulleres de pasta marrons, una gorra de béisbol blanca i bigoti. Aquest segon home apareix barrant el pas a una dona, probablement una client del banc que es va veure sorpresa en l'atracament. L'Ajuntament d'Horta de Sant Joan, el Centre Picasso i la Diputació de Tarragona han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració per tirar endavant la recuperació de la Casa Abadia del municipi Terraltí. L'objectiu és rehabilitar l'antiga abadia parroquial, propietat de l'Ajuntament, per transformar-la en la nova seu del Centre Picasso. A través del conveni subscrit, l'ens provincial aportarà més de 50.000 euros per a contractar el projecte bàsic. En l'acte de signatura, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha destacat que aquest projecte respon a la voluntat de constituir una xarxa d'espais museístics sobre Picasso que enllaci Horta, Gósol i Barcelona. La comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre ha començat a tancar comportes i sortides d'aigua per iniciar el dessecament de 9.500 hectàrees d'arrossars del Delta de l'Ebre. L'objectiu d'avançar dos mesos a aquest procés no és altre que intentar reduir a la meitat la població del cargol poma, que ja es compta per centenars de milers d'exemplars. Segons ha explicat el secretari general d'Agricultura, Xavier Castella, l'eradicació no serà fàcil, ja que el cargol poma és una de les 100 plagues més difícils de destruir. La Generalitat ha descartat a curt termini fer servir productes químics per combatre la plaga pels efectes que tindrien al medi ambient, l'arròs o les muscleres. I amb el dessecament de les arrossars del Delta, Donem pas als titulars. El PSC diu que l'Ajuntament va amagar informació als veïns durant la tramitació del POU del projecte d'ordenació urbanística municipal. Segons els socialistes, l'equip de govern va adoptar decisions importants després de tancar el temps d'exposició pública, evitant així la presentació d'al·legacions per part dels veïns. Grup Balfegó celebra la tercera jornada de la tonyina roja del Mediterrani. Les investigacions científiques demostren que el pla de gestió de la tonyina ha produït un increment d'exemplars reproductius i també de la seva talla. Esquerra reclama a Convergència i Socialistes voluntat i diàleg per aconseguir que l'Estat executi el tram de l'A7 per les Terres de l'Ebre. Els atracadors de Cambrils van entrar disfressats amb barba i bigoti postissos a les 8:44 al Banc de Santander. Impuls per recuperar la casa Badia d'Horta de Sant Joan i convertir-la en la nova seu del centre Picasso. Avança en dos mesos el dessecament dels arrossars del Delta per reduir a la meitat la població del cargol Poma. I és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'avui dijous. El control de so ha estat Maria Martí i us ha parlat Araceli Domínguez. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.